L'informatiu del migdia.
L'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, valora positivament l'acord entre Generalitat i Ministeri per desencallar la Ronda Nord. Avui és divendres 4 d'octubre. El conveni per fer la Ronda Nord s'aprova dimarts vinent al pròxim Consell de Ministres després de l'acord entre la consellera de Territori i el ministre de Transports. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, altres titulars. Castellà avança posicions en el rànquing dels municipis més rics d'Espanya amb una renda mitjana de 35.500 euros. I diumenge a les 12, el lingüista i divulgador David Vila torna a l'Alcabot, espai cultural amb un vermut literari titulat El rodalisme, la roda dels localismes. En esports, l'Hoquei Club Castellà viatja a Sant Just Desvern a la recerca de la tercera victòria consecutiva. Albert Sant Andrés.
El conjunt grana buscarà prolongar la ratxa i continuar invicta a Nacional Catalana.
I la previsió del temps, el cel estarà serè o poc ennuvolat. La temperatura màxima serà semblant. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. L'alcalde de Castellà del Vallès i president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha valorat molt positivament que Govern Central i Generalitat hagin desencallat de forma definitiva el conveni que permetrà fer la Ronda Nord, un tram de la B40 entre Terrassa i Sabadell que donarà accés a Castellà a una via ràpida connectant la B124. En declaracions a Ràdio Castellà, Jiménez ha afirmat que s'ha demostrat que si hi ha voluntat política es pot tirar endavant aquesta infraestructura.
Sí, el que ens ha explicat secretari general de Territori, els alcaldes afectats, és que el dimarts s'aprova en Consell de Ministres el conveni que ha de permetre, en aquest sentit, que es pugui continuar avançant en la tramitació perquè la Ronda Nord dels sistemes urbans de Sabadell i Terrassa pugui ser una realitat. La veritat és que això demostra que si realment hi ha voluntat política al darrere, es pot tirar endavant.
L'alcalde considera que aquesta infraestructura és necessària per Castellà, però també imprescindible per a una aglomeració de ciutadans tan important com la de Sabadell i Terrassa.
Aquesta infraestructura tan necessària per Castellà del Vallès, però també tan absolutament imprescindible per una aglomeració de ciutadans i ciutadanes tan important de Sabadell i de Terrassa. Estem parlant de que aquestes obres són especialment interessants precisament per millorar la qualitat de vida dels vallesans i també per tal de poder reforçar precisament el teixit econòmic que està instal·lat en totes aquestes poblacions, també Castellà, evidentment.
Sobre les properes passes que s'han de donar a partir d'ara, l'alcalde de Castellà apunta que ara la pilota estarà a la teulada de la Generalitat.
S'està avançant lentament, però que ens semblava la notícia rellevant perquè és veritat en aquest sentit que ja la pilota estarà sobre la taulada de la Generalitat i, per tant, ha de ser aquest nou govern de la Generalitat qui acabi concretant els terminis, que acabi concretant també, evidentment, quin ha de ser el traçat i, per tant, diguem-ne que ja no hi haurà l'excusa del Ministeri ni de Madrid doncs perquè aquesta obra no sigui una realitat. Hi ha una aposta clara i inequívoca, en aquest cas del Ministeri, de poder desenvolupar, finalment, unes obres tan necessàries i imprescindibles per Castellà, per Sabadell, per Terrassa i pel conjunt del Vallès Occidental.
Sobre el traçat, cada municipi està desenvolupant la seva opció.
Cada un dels diferents ajuntaments en relació al pas pel seu terme municipal ha estat treballant amb una proposta de traçat. Hi ha hagut tasques i feines i reunions de coordinació amb la feina que estaven fent especialment el municipi de Sabadell i el municipi de Terrassa. Jo crec que hi haurà una bona entesa i que, vaja, en relació amb el traçat, almenys pel que fa referència a la part municipal, haurem de veure també quina és la posició que acaba adoptant la Generalitat de Catalunya, hi haurà un acord més d'hora que tard.
De fet, la Ronda Nord permetrà que Castellà pugui tenir d'una vegada per totes un enllaç directe amb l'autopista C58 des de la B124 sense haver d'atravessar la ciutat de Sabadell i la seva temuda artèria principal, la Gran Via, on es pateixen retencions constants.
L'informatiu del migdia.
I anem amb cultura diumenge a les 12 del migdia. El lingüista i divulgador David Vila torna al Cabot Espai Cultural amb un vermut literari titulat El rodalisme, la roda dels localismes, amb la presentació del seu llibre El parlar del Vallès. Aquest és un volum fet i pensat per als vallesans i per a totes les persones curioses per la llengua catalana. Ens en dona més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, El parlar del Vallès és un volum que recull paraules, frases fetes i girs fonètics propis del Vallès occidental i oriental. El llibre no vol ser en cap cas un estudi etimològic ni científic, sinó que el que pretén és fer arribar la riquesa dialectal que tenim al Vallès als vallesans i també a qui li interessi el tema, tal i com ens explica el seu autor, el sabadellenc David Vila.
El parlar del Vallès és un recull de paraules, frases fetes i girs fonètics propis del Vallès, dels dos Vallèsos, de fet, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. D'acord? El llibre no és en cap cas un estudi etimològic a fons d'on prové cada paraula, no és en aquest sentit, sinó que té un caràcter molt més divulgatiu. El que pretén és fer arribar aquesta riquesa dialectal que tenim en el Vallès als vallesans i a qui li interessi el tema, i està plantejat d'una manera com molt planera, és a dir, molt, com et dic, divulgativa, que tothom el pugui entendre. No és un llibre adreçat a lingüistes, perquè ens entenguem, sinó gent que té curiositat per les paraules i que diu, ostres, us heu fixat que a Sabadell diem això, o que a castellà dieu allò, o que a Montornès del Vallès allò altre, o a Mollet, el que sigui, m'entens? I el que he fet és recopilar-ho tot.
L'origen del llibre és una proposta que va arribar als llenguaferits, David Vila i Jessica Neukelman, de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell, en el marc d'un projecte que es diu Immaterial Vallès. Els van encarregar la part lingüística i a partir d'aquell estudi va néixer el llibre, que compta amb un pròleg de Neukelman i que està editat per la llar del llibre. L'objectiu del volum és que la gent conegui les paraules pròpies del Vallès. Per què? Ens ho explica Vila.
Per tant, és un llibre, això, curtet, un llibre on hi ha una miqueta de tot, de paraules, frases fetes i, com et dic, també la fonètica, que hi ha algunes característiques fonètiques pròpies del Vallès, i el que vol és que la gent ho conegui, perquè algunes d'aquestes paraules estan caient en desús, i d'altra banda que les utilitzi. És per anar també el lector a dir, ostres, doncs, per què no faig servir aquestes paraules que demostren, doncs, que el català és una llengua molt rica també i que té les seves particularitats dialectals, no? Perquè jo soc un gran defensor dels localismes, no? És a dir, és necessari un estàndard, evidentment, en una llengua, però alhora això no està renyit amb mantenir aquelles particularitats locals que doten de personalitat, doncs, poblacions i comarques, no? I per aquí va una miqueta el llibre.
Recordem que la presentació tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia, però que a l'Alcabot Espai Cultural també hi ha altres propostes previstes per aquest cap de setmana, ben diverses. Avui mateix, a 8:45, arriba la segona sessió de cafè espectacle Nits Màgiques, amb el mag Benet Rovira. I dissabte a 5, a les 11 del matí, l'astròleg Jordi Ullà ofereix la xerrada divulgativa Una vivència conscient de l'astrologia. Ullà té formació en astrologia, acupuntura i humanitats. És terapeuta de RESFO, reflexologia cel·lular per estimulació fotògica, una eina que permet descobrir l'essència íntima de la naturalesa humana i que no està desvinculada de la resta de la natura, de la Terra i de tot allò que està animat al nostre entorn.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, jornada de partits lluny de castellà per l'hoquei patins, futbol sala i vòlei. El bé Sant Andrés.
Així és, Cristina, i és que només el bàsquet masculí jugarà a casa en una jornada on la resta hauran de viatjar per tota la geografia catalana, com és el cas del bàsquet femení que visitarà Terrassa, del futbol que anirà a Girona, l'hoquei que ho farà a Sant Just d'Esvern o el futsal que li toca anar a Barcelona. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei, ja que, com dèiem als titulars, l'Hoquei Club Castellà busca continuar amb la ratxa de victòries, podent sumar la tercera consecutiva a Sant Just, on s'enfrontarà al penúltim classificat, un conjunt que, a diferència dels visitants, encara no coneix la victòria aquesta temporada. El Sant Just no ha sumat encara cap punt, amb dues derrotes enfront del Cerdanyola i de l'Igualada, una situació inversament proporcional a la que viuen els homes de Fiti, amb dues victòries enfront del Lloret i del GEC. Els granes volen aprofitar aquest mal moment del rival per sumar la tercera victòria consecutiva en el camp del filial i poder lluitar pel lideratge de la categoria amb Belloc, Igualada i Barça, els tres equips que ara mateix marxen al camp davant de la taula, si bé els blaugranes sumen un partit més. Aquest partit es disputarà aquest diumenge a la 1 del migdia a la pista de la Bonaigua de Sant Just d'Esvern. Pel que fa al femení, les d'Eric Nasser visiten el Pla d'Urgell lleidatà, per enfrontar-se amb el Club Petit Vila-sana, un rival que ha sumat els 6 punts que ha disputat. Les granes ho faran després d'haver superat ahir per 1-4 el Navarcles en un partit ajornat de la primera data d'aquesta temporada. Amb 3 punts a la butxaca, el conjunt de segona catalana vol continuar creixent després de 3 temporades en la categoria, on continua incorporant jugadores provinents de la base. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Club Patí Vila-sana, Hoquei Club Castellà. I deixem ara l'hoquei per parlar de futbol, ja que la Unió Esportiva Castellà vol aconseguir la primera victòria de la temporada després de 2 empats consecutius i el mal regust de boca que va deixar el partit enfront de la Juventus Lloret, on els visitants van empatar en el temps de descompte. Els blanquivermells visitaran el camp del Can Gibert gironí, un estadi de bon record, ja que va ser allà on es van classificar per la fase final de la Copa de Segona Catalana de fa 4 temporades. Amb 1-3, els de Juan Antonio Roldán van passar ronda per acabar arribant a la final de Vic, on van caure els penals enfront del Balaguer. Can Gibert, doncs, va marcar una època pel Castellà i ara serà un bon lloc per continuar creixent a Primera Catalana. Amb 2 empats pels visitants, els de Girona sumen 4 punts, amb un empat i una victòria en els que s'estima un duel d'iguals en el municipal de Can Gibert. Aquestes són les paraules del tècnic assistent Tomás Ramos.
Bueno, como tú bien dices, campo complicado, pequeñito, de dimensiones, pero bueno, vamos con todas las aspiraciones de lo máximo. Al final tenemos un equipo que en campos grandes aprovechamos muy bien los espacios y en campos pequeños jugadores que técnicamente también se desenvuelven bien, con lo cual con ningún tipo de preocupación. Vamos a por los 3 puntos y bueno, y al final que pase lo que pase.
Així doncs, aquest dissabte, 16:15 de la tarda, Can Gibert, Unió Esportiva Castellà. I no deixem la pilota i parlem de futsal, ja que el futbol sala castellà vol treure's de sobre el regust amarg de la derrota en la primera jornada. Però per aconseguir-ho, haurà de sumar els 3 punts en la pista del Montsant, conjunt que va perdre la categoria la temporada passada a segona divisió B i que aquest curs serà un dels rivals a batre. Tot i això, els del Turó de la Peira també van arrencar la temporada amb una ajustada derrota per 4-3 en la pista del Sant Joan de Vilassar, motiu pel qual les estadístiques amb el castellà queden molt ajustades, havent rebut els 2, 4 gols i havent marcat 3. Sobre el paper, els de la Ciutat Comtal són millors, però els taronges continuen en fase ascendent amb la intenció de no haver de patir com a les últimes temporades i poder consolidar-se a tercera divisió. Demà dissabte, Montsant, futbol sala castellà al pavelló municipal del Turó de la Peira de Barcelona. I continuem amb bàsquet, en un partit a casa i un altre a domicili pel Club Bàsquet Castellà. El masculí rebrà la Unió Esportiva Sant Cugat B, mentre que el femení visita la pista del Bàsquet Sant Pere de Terrassa. Els primers volen sumar la segona victòria consecutiva a casa d'aquesta temporada, després d'haver caigut fora enfront del Cornellà B, un conjunt que encara no coneix la victòria. Els de Jaume Prat s'han de fer forts a casa per mantenir una línia ascendent i no tornar a patir durant tot l'any. Aquest diumenge torna l'horari habitual al Puigverd i a les 7 de la tarda es podrà gaudir del Club Bàsquet Castellà Unió Esportiva Sant Cugat B. En el cas de l'equip femení, les de Xavi Revillas visiten la pista del Bàsquet Sant Pere de Terrassa. Un equip en una situació diametralment oposada. Si les groguinegres han iniciat la lliga amb 2 derrotes, les terrassenques ho han fet amb 2 victòries i són terceres a la classificació pel darrere del Club Natació Sabadell i de l'Escola Pia. Amb derrotes enfront la Pia i el Sant Cugat, les castellarenques volen estrenar-se a Primera Territorial aquest dissabte a les 4 de la tarda. I per acabar ho fem parlant de vòlei amb les 2 visites dels equips taronges a Viladecans. El femení de Jordi Domènech s'enfrontarà al màgic vòlei Viladecans, un rival que va superar per 2-3 al tiebreak al Barberà B en la primera jornada de Lliga, mentre que els nois de la iraniana Mernaz Totochi ho faran davant del Club Vòlei Viladecans, que va caure per 3-0 enfront del Llars Mundet. Diumenge a les 4 de la tarda el partit del femení i a les 6 el del masculí.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Segons les darreres dades que acaba de fer públiques l'Agència Tributària, la renda mitjana de Castellà és de 35.548 euros per habitant. Aquesta xifra situa la vila en el lloc 82 dels municipis més rics de Catalunya i en la posició 154 a nivell d'Espanya de les poblacions amb més d'un miler d'habitants. Aquest nivell de riquesa es calcula a partir de les declaracions a l'impost sobre la renda de les persones físiques, dades que ara ofereix l'Agència Tributària. El fet més rellevant és que el municipi ha avançat posicions en aquest rànquing de forma significativa. En el cas de Catalunya, les dades de 2021 el situaven en el lloc 93 i en el cas d'Espanya en el 161, amb una renda mitjana de 33.000 euros. Per tant, l'increment de la renda en més de 2.000 euros ha permès Castellà avançar fins a 9 posicions en el primer cas i 8 posicions en el segon. El passat dilluns 30 de setembre va morir Ana García Blázquez, de 103 anys, la persona més gran de Castellà que vivia al seu domicili. Fa dos anys, quan va fer els 101 anys i com a cirereta d'un dia molt especial, va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement que es fa a les persones que hagin complet 100 anys d'edat o estiguin a punt de complir-los com a reconeixença a la seva llarga vida.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès ha arrencat aquest dijous amb el concert de Miqui Núñez, un dels noms destacats del millor cartell de la història del certamen, diuen. I és que aquest cap de setmana passaran pels diferents escenaris del festival noms com Antònia Font, The Tallets, Figaflauas, Buos o Ginestar, entre molts altres. El cartell demostra que som un gran festival i que estem al calendari dels grans artistes, celebra el seu director Albert Puig. El festival tornarà a apostar pels jocs i les activitats paral·leles per acollir les famílies entre concert i concert. S'ha acabat, ha exigit una reunió urgent amb la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, pels atacs que diu que algun dels seus membres van patir en el marc de la Fira d'Entitats de la UAB. Ha exigit discutir mesures immediates que garanteixin que aquests actes violents no es repeteixen. A més, ha considerat imperatiu que el govern i les autoritats educatives i universitàries impulsin accions per erradicar la violència dels campus i garantir la lliure expressió. Els fets que denuncia van passar a coincidir amb el 7è aniversari de l'1 d'octubre, quan s'ha acabat de posar una carpa a la plaça cívica i un centenar d'estudiants van concentrar-se davant. Els col·lectius van intercanviar-se càntics ofensius i es van viure moments de tensió. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, divendres 4 d'octubre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Adrià Tirado, el control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, Albert Andrés amb els esports i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que hagueu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.